al magazín de Ràdio Fabra.
Benvinguts, benvingudes a la quarta entrega d'aquesta nissaga de podcasts dedicats a la segona edició de la mostra Feedback que fem aquí a Ràdio Fabra i Coats. Recordeu que és el Feedback, és un cicle d'assajos oberts dels artistes residents a la fàbrica de creació Fabra i Coats que podran establir un diàleg amb el públic. El control tècnic, com sempre, el jefe dels estudis, Christian Lenn, i qui us parla, l'Oriol Rossell. En aquest podcast, ja ho sabeu, donem veu als creadors i les creadores de diferents disciplines que estan desenvolupant les seves residències a la fàbrica de creació Fabra i Coats i que a cada sessió Feedback ens regalaran una petita mostra, una instantània d'allò que estan creant en aquest espai que compartim tots i totes. I aquesta mostra podreu vosaltres, públic, comentar, opinar, donar-los, d'aquí ve el nom, un feedback per alimentar aquest procés creatiu i que s'estengui cap a un teixit col·lectiu. La quarta sessió del cicle podcast tindrà lloc el proper 6 de març a les 7 de la tarda i estarà moderada pel Nil Martín, de Plaça Tisner i BTV, i la Judit Martínez, de Recomana. En aquesta ocasió, en aquesta quarta sessió de Feedback, podreu veure la creació escènica Ayun, de Lunàtica Teatre, i la peça immersiva Prototip, dels amics de Sincro. I clar, no hi ha millor manera de parlar d'aquestes peces que amb els seus creadors i creadores. De manera que tenim avui aquí amb nosaltres a la Luna Araya Vega i el Gabriel Munita, de Lunàtica Teatre, i el Guillem Llotja, de Sincro. Benvinguts, benvingudes.
Gràcies.
Com esteu?
Bien. Molt bé, aquí.
Què tal? Què espereu d'això del Feedback?
Ai,
mamita.
Mucho y nada a la vez, quizá.
Perquè les vostres peces estan ja acabades o encara estan en procés? És a dir, el que mostrareu ja forma part d'una obra tancada o encara són processos en desenvolupament?
Jo et puc respondre a les dues coses que sí. O sigui, que és una obra inacabada i que és una obra acabada alhora. Nosaltres treballem en un marc que li diem d'improvisació i d'un sistemes oberts, i per tant el que el públic veurà començarà i acabarà allà, no es podrà repetir perquè serà molta improvisació, però alhora també hem creat un sistema que li diem prototip, que després l'explico una miqueta més, que sí que està tancat, vull dir, això està fet i acabat.
I vosaltres, Lunàtica Teatre?
Bueno, es un proceso de creación que ya está terminado y que nosotras decimos que está en un proceso feedback, como de ya darse a la luz, pero sin estrenar aún. Es como una joya que está puliéndose y antes de salir al mundo.
Claro, además que siento que igual es difícil que el proceso de creación propiamente tal acabe nunca, porque siempre uno está como puliendo cositas. Pero claro, este es como el momento que dijimos, vale, vamos a mostrar algo y queremos saber qué pasa.
Molt bé. Doncs ara parlem amb els amics de Lunàtica Teatre que ens facin una mica 5 cèntims d'aquesta proposta a Ayun.
Wildflower meadows are now just a tiny proportion of British habitats, and those that remain are precious.
Ayun és amor en mapudungun. Ayun es el cielo y las montañas, los ríos y las plantas. Ayun eres tú y soy yo. Es un mensaje urgente a la vida en la tierra, entregado por seres híbridos y seres reales que exploran en el movimiento teatral la forma más real y coherente con su sentir de entregarlo. Un relato onírico, eco mismo de las montañas, el sonido del agua y el canto del viento, que nos invita a reconectar nuestra existencia con la tierra herida. Luna, Gabriel, entenc que a Ayun hi ha un component ecologista important, o si més no, una consciència de la natura i una reivindicació d'una certa sèrie d'agressions que s'estan fent contra la natura, i em corregireu si m'equivoco, eh? Fins a quin punt considereu que el que feu és un acte de reivindicació d'alguna forma, i fins a quin punt ho enteneu com una producció artística independent, autosignificant, emancipada?
Bueno, hoy en la mañana, mientras nos estábamos haciendo el café con Gabo, estábamos conversando sobre este asunto y yo le decía que para mí hacer arte significa como mostrar lo que sentimos y lo que pensamos sobre la vida. O sea, el arte para mí es una forma de manifestar esto que está dentro. Uh-huh. Y si no, no lo haría. Eso le decía. Y entonces, como yo valoro tanto la existencia natural, esto que está debajo del cemento, siento que mi arte tiene que ser una forma como de entregar a la vida como el hecho de poder también darme a mí un espacio para ocupar dentro de esta misma vida, ¿sabes? Como uh-huh. estamos coexistiendo en un mismo sitio y como qué mejor manera de que algo que nace de mí como poder entregarse como ofrenda, ¿no? Como por estas cosas que nos entregamos mutuamente. Uh-huh. Y eso, y siento que Ayun surge un poco así también.
Uh-huh. Sí, como que pasa que, no sé, es difícil separar como lo artístico, en nuestro caso, yo personalmente me pasa un poco, como lo artístico de como, claro, estos deseos que tenemos de cómo queremos que sea el mundo. Uh-huh. Entonces sí que las cosas que hacemos de alguna manera se vuelven reivindicativas de lo que queremos lograr como personas, ¿no? Uh-huh. Como nuestra utopía de sociedad. Y como que en eso se funda un poco todo. Uh-huh. Es difícil, bueno, también venimos, no sé, como... Mucho de lo que decimos tiene que ver de dónde venimos. Uh-huh. Y de dónde venimos, claro, que nos encanta la naturaleza. Acá también es muy bonita, ¿eh? Hay que decirlo. Y claro, como que nos encontramos en todos lados con lugares muy hermosos y que queremos como proteger, ¿no? Y rescatar.
Mm-hmm. Claro, es que va más allá de lo territorial, como de la delimitación territorial. No es solo Chile, no es solo España, es un territorio en realidad.
Claro. Mm-hmm. Hi ha una qüestió, és que vosaltres, diguem que conjugueu, no? aquest esperit reivindicatiu ecologista, diguem, amb la creació artística, però després hi ha un tercer element a Ayun, no? Entenc, almenys, jo encara no l'he vista, que és un cert component telúric, no? Que té a veure amb, fins i tot amb la ritualística en un moment donat. No? Com conjugueu aquest component ancestral amb la modernitat d'una posada en escena contemporània?
Bueno, fue algo muy mágico. Que...
Nunca mejor dicho.
Fue algo muy mágico, en realidad, que yo como que siempre lo cuento, porque yo cuando empecé a escribir Ayun, la empecé a escribir porque estaba creando a mi marioneta y la estaba moldeando en barro y fue algo que vino a mí y de ahí empezamos a escribirla y de ahí empezamos como a desarrollarla como obra teatral. Pero es como estas cosas que se manifiestan a través de ti y que terminan siendo... una obra de arte.
Uh-huh. Uh-huh. Y como que hablamos mucho de esta conjugación. Siento que es una conversación que tenemos bastante con Luna, que es como... A ver, estamos hablando de la naturaleza y creo que los dos seríamos muy felices viviendo en el campo. Yo justo hoy día le decía como me encantaría vivir en una casa en el árbol, en el bosque, o en el campo, tener nuestra huerta y vivir ahí... Uh-huh. Ese tipo de vida, pero luego lo que hacemos naturalmente sale de la ciudad. Uh-huh. O sea, somos personas migrantes que para salir adelante tenemos que trabajar en la ciudad. Uh-huh. Y que nos interesa el arte y el teatro se concentra en las grandes ciudades. Uh-huh. Entonces como que obligadamente nos vemos en esa dicotomía, ¿no? De tenemos que aspiramos a una vida natural, pero igual tenemos que asumir
la supervivencia
que
pasa por otro sí, cauce, ¿no?
Y asumir que vivimos en una ciudad y como que también buscamos eso, como cómo reconectamos estas dos partes de la humanidad, porque una parte no vive sin la otra. Uh-huh. Como el campo se trabaja con tecnología, yo pensaba después como se trabaja el campo, pero la gente del campo necesita a la gente de la ciudad y viceversa, ¿no? Uh-huh. Tenemos que conjugar esas dos cosas sí o sí en algún momento.
I en aquest intent de conjugar també aquesta essència tel·lúrica, no?, que associem a la terra, no?, per dir-ho d'alguna forma, i que vosaltres articuleu amb una sèrie de rituals, pel que entenc, no?, o sigui que cremeu unes plantes, bueno, hi ha tota una sèrie de qüestions. Aquests rituals us heu basat en una investigació antropològica, és a dir, connecten amb alguna tradició que coneguem, no sé si del poble Maputxe, no ho sé sincerament, o són de creació pròpia, és a dir, des de la perspectiva escènica.
No, hicimos una investigación con respecto al pueblo Mapuche, que es en donde se fundamenta un poco como esta parte ancestral que utilizamos para la obra, y es como también esto que te digo, como de honrar, que es este pueblo que ha dado la vida por defender a la tierra como su única riqueza, ¿sabes? Como para ellos como lo más rico que hay en el mundo es un río con cauce natural. Y yo pensaba como, qué cosa más linda, ¿no? Como que defiendas con tu vida al planeta y como dejar de considerar que el agua es un recurso y tomarlo como, es la naturaleza, es la existencia misma. Y bueno, yo en Chile como que tuve harto contacto con ellos y con ellas y como que investigamos un montón de cosas también, de lo que sabíamos y lo que no, y lo buscamos. Y ahí encontramos cosas que nos inspiraban y era como, wow.
Y bueno, igual yo creo que también es importante decir que no estamos acá recreando los rituales originales que ellos hacen, porque están muy conectados con, o sea, son muy de ellos, creo yo, como muy de esa gente.
Es un site specific, claro, si volvemos a la terminología specific de la creación contemporánea, ¿no?
Claro, entonces como que no, yo por lo menos, y creo que nos pasa en general, no nos sentimos con la autoridad y con la, como no estamos en
la
posición.
La legitimidad, sí.
Claro, con la legitimidad de recrear eso.
Claro, entonces podrías caer en el exotismo en un momento dado, que también es un problema gravísimo, ¿no?, con este tipo de trabajos.
Exacto, y también estamos fuera del territorio, como que también, no sé, hay muchas cosas que nos ponen un poco en juicio. Yo tampoco no nos interesa, como no sentimos que hay necesidad de recrearlo, pero sin duda que son como un pueblo que ha influenciado en la vida de la gente de este territorio. Como mapuches y no mapuches juntos en este territorio, igual estamos conectados, influenciados por eso. Entonces, en nuestro acervo cultural base están muchas cosas que son parte de la ritualidad o de maneras de ver la vida.
En nuestro inconsciente colectivo.
Claro, en nuestro inconsciente colectivo, en palabras que ocupamos, que no nos ocupamos tanto acá porque si no nos entienden, pero es como que. Entonces. Como que lo que más tratamos de hacer es transportar a generar una cierta atmósfera como sensorial.
Claro, más que ritualizar.
Claro, más que hacer un ritual así, y recrear un ritual mapuche, es como transportar a la gente la sensación, ¿no? De qué es estar ahí, qué es los olores, el sonido.
Y que son cosas que están en nuestra memoria. O sea, yo me acuerdo que yo de pequeña, mi mamá y mi abuela quemaban hierbas en mi casa para limpiar las energías, y eran con hierbas que recogían del patio de mi casa. Y desde pequeña que lo aprendí, desde pequeña que lo tengo en mi cabeza y que yo lo sigo haciendo acá. Entonces es como estas cosas que están en nuestro inconsciente colectivo y que surgieron como una memoria en específico de la cosmovisión y de este pueblo, de sus creencias. Es como, son parte nuestro también, ¿no? Claro. Y siento que también con esto de que no queramos como, o que tengamos demasiado cuidado en tratar estos temas o hablar de ellos o tomar ciertos pensamientos de ellos, es también una forma como de dejarles en el olvido, ¿no? Como de, nos estamos cuidando demasiado de no tocar estos temas, entonces en eso dejamos de hacerlo. Dejamos de hablar de su lengua, dejamos de hablar de su cosmovisión, dejamos de retomar como sus rituales y sus costumbres, y en eso desaparecen. Entonces yo creo que hay que hacerlo, que hay que hablarlo, que hay que comunicarlo, que hay que discutirlo, que no, que
un perpetuarlo.
Claro, sí. Claro.
Doncs ja ho sabeu, amics i amigues que ens escolteu, 6 de març a les 7 de la tarda, en aquesta quarta entrega del Cicle Feedback, podreu integrar-vos en aquesta atmosfera que ens proposen la Luna i el Gabriel de l'Urática Teatre. Prototip és una immersió sonora i visual. Són sensacions, impressions, llenguatges i improvisació. Vídeo autogenerat modulat, moviment corporal, moviment de consciències i percepcions. És experimentació escènica, recerca sonora i visual de paisatges, ambients electrònics del col·lectiu Sincro. Què tal, Guillem Llotja? Com ho tenim, això?
Doncs bé, molt bé.
On tenim el prototip?
El prototip està a punt.
Està a punt.
Sortir, sí.
Què es trobarà el públic quan assisteixi? No sé com... En quina categoria entraria això? Instal·lació?
Bueno, nosaltres sempre parlem de dispositiu, no? Que és una miqueta un entremig de les dues coses, no? Un concert, una instal·lació... No li donem gaire importància. Ens trobarà nosaltres, no? Que en aquest cas som l'Àlex i jo, i segurament el Carles també, en aquesta ocasió, amb una taula molt gran, semblant a la que tenim aquí, d'un metre per dos metres, plena, pleníssima de mòduls electrònics, amb molts cables de molts colors.
Feu servir cintes modulars, entenc?
Fem servir cintes modulars, sí.
I venga a patxear, que diuen.
I venga a patxear, sí. Nosaltres ballant, intentar dominar aquestes màquines, no? Que són ingovernables.
Per tant, és una proposta en viu, és a dir, no hi ha res programat, sinó que succeeix in situ, no?
Sí, les nostres màquines realment no es poden programar. Has parlat dels sintetitzadors modulars, no sé si la gent sap el que són, però bàsicament...
Un mal de cap són, treballar amb sintetitzadors modulars.
A nosaltres ens encanta, no? És un sistema obert, per tant no hi ha configuració possible, i la configuració la fem en el moment entre cables d'uns als altres, no? Si recordem aquests grans panells de les telefonistes dels anys 20, anys 30, a l'inici del telèfon, doncs és més o menys el mateix, no? Nosaltres estem interconnectant senyals de tot tipus, analògiques, entre mòduls.
Però d'alguna manera entenc que hi ha una mena de retroalimentació, és a dir, vosaltres activeu el so, però el so també us condiciona a vosaltres en el moviment.
Totalment. Mira, jo a vegades, per intentar fer-me entendre, faig la comparació amb un pintor, no? Un pintor que pinta quadres, que fa un encaix, que agafa els pinzells, que té molta tècnica, que utilitza molts colors, no? o que genera moltes textures. Doncs en aquest pintor que pinta quadres, nosaltres som la pintura, diguéssim. Mm-hmm. Som el com es construeix la pintura. Mm. Imagina't, a més, que aquesta pintura es va transformant a mesura que aquest pintor va pintant. Mm. Aquest pintor són les nostres màquines, i nosaltres influïm sobre elles a través del que van generant elles constantment.
Aquesta interacció amb la màquina, per dir-ho d'una manera, amb el dispositiu, que vosaltres sou els primers que reben aquesta ressonància, no? I interactueu amb allò que heu fet prèviament, aquest eco també està pensat que ressoni en el públic? És a dir, és un espectacle, és una proposta, no diré espectacle, és un prototip en el qual se suposa que la gent va allà i mira què està passant, o s'han... El que vosaltres espereu és que s'integrin com a elements ressonants d'allò que succeeix.
A veure, concretament en prototip sí que és cert que aquesta ocasió la nostra proposta és que el públic està una miqueta menys actiu. Sí que en ocasions anteriors, nosaltres amb Sincro el que fem són jams electròniques amb artistes on el públic s'implica fins al punt que a vegades acaba sent músic i tot. En aquesta ocasió no, és un sistema una miqueta més tancat, i el que sí que esperem que el públic pugui estar amb nosaltres de la manera que en tingui ganes, no? Ja sigui d'una manera passiva, observant el que està passant, escoltant, mirant les imatges autogenerades, o ballant amb nosaltres, si en té ganes de ballar.
És a dir, no té un format de concert, és a dir, està la gent asseguda ballant allò, eh?
No, és un format immersiu. Nosaltres, en principi, no delimitarem on s'ha de posar el públic, tot i que, honestament, el públic hi ha unes regles no escrites, normalment es posa de manera frontal.
A la italiana.
A la italiana. Intentarem trencar-ho, si no, tampoc passa res. Uh-huh. Però sí que el públic estarà de peu, hi haurà espais on pot seure si té ganes de seure, o hi haurà espais on, per ballar si té ganes de ballar.
I en aquest espai per ballar, per submergir-se en aquest entorn que és prototip, en el vostre text descriptiu, jo li trobo unes certes connotacions psicodèliques, no?, en un moment donat. Quina mena d'experiència espereu o us agradaria que tingués el públic de prototip?
Well, això és difícil d'explicar en poca estona. M'agrada
o
molt...
Quina experiència voleu tenir vosaltres com a elements ressonants de prototip també?
Sí. M'agradava molt algunes coses que escoltava ara de Lunàtica, perquè tot i ser una proposta molt diferent a la nostra, hi havia coses que em ressonaven molt, no? Nosaltres parlem dels estats i del mode d'estar en un lloc. Nosaltres com a sincro, com a projecte musical i artístic, hem decidit que volíem ser, volíem existir. I això vol dir que no volem ser enregistrats, que no volem ser fotografiats, que no volem existir en les xarxes. El que volem ser és que succeeixi, que passi. Per tant, li demanem al públic, ens agradaria que el públic pugui gaudir del que passarà allà, o no, o li pugui horroritzar, però que s'emporti una experiència i un record, no? Perquè al final, per nosaltres, la música és una vivència ancestral que la tenim tots i totes, que l'han viscut els nostres pares, els nostres avis, i la viuran els nostres fills i les nostres filles, i no volem emmarcar-ho en un context de producció musical, no? No és necessari fer discos, promocionar-los, fer una gira de concerts per continuar fent música. De fet, creiem que la indústria, en certa manera, està... esgotant el concepte musical, que per nosaltres era algú absolutament molt obert, no? Pot ser música des de algú ritual, no? On la gent es posa al voltant de qualsevol cosa a fer percussió amb el seu cos, o pot ser també música d'una orquestra, de cambra, feta amb instruments, o no sé, té moltes possibilitats, no?
Mm-hmm. En els dos casos, tant en la proposta de Lunàtica com el de Sincro, no? Entenc que hi ha un concepte important que és l'estar, no? És a dir, no és tant anar a veure com anar a estar, no? I viure, d'alguna manera, les experiències que ens proposen els amics i amigues de Lunàtica i els amics de Sincro.
Sí, és com intentar allunyar-nos el màxim possible, tot i que jo crec que no ho aconseguim del tot, del consumir, no? De l'esgotar una proposta que està passant en escena, no? Nosaltres, si alguna cosa ens agradaria, és que la gent s'emporti un record. Mm-hmm. No, però un record propi que després el pugui compartir, no pas que s'emporti una fotografia o que s'emporti una altra cosa.
Doncs ja ho sabeu, nois i noies que ens escolteu, si voleu estar, experimentar i endur-vos records únics, el dia 6 de març a les 7 de la tarda, quarta sessió Feedback amb Ayun de Lunàtica Teatre i Prototip de Sincro. Gràcies per estar amb nosaltres avui.
Gràcies.
I ja ho sabeu, allà ens trobem. Cuideu-vos.